els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Avui, ho dèiem ara, volem parlar de valors i educació uns minuts amb l'Anna Pagès, i és que aquest podria semblar un tema una mica antic, però sembla que al nostre temps el més important, com dèiem, siguin els resultats. Això que els informes internacionals anomenen resultats escolars i que tanta polseguera doncs ha arrossegat darrerament a casa nostra. Recordeu l'informe PISA 2023, per exemple. Ens agradaria tractar doncs aquest tema des de la perspectiva, des del punt de vista dels que podríem definir com una educació bona, pel bé, contraposada a una bona educació referida a la urbanitat o a la metodologia. És per això que aquesta hora doncs, volem saber la seva opinió sobre aquest tema a l'Anna Pagès, que ja la tenim connectada. Anna, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, Mercè. Molt bé. I tu?
Doncs mira, fantàsticament també. Anna, amb ganes hi ha una mica de vacances, eh? Com teníem,
sí.
Com deuríeu tenir els vostres alumnes, no? Suposo.
Sí, sí, les setmanes del final van ser difícils.
Els vostres alumnes, i anava a dir, i tu mateixa, no, Anna? Tu com et trobes de bateria?
Bé, encara tiro.
Encara tires, bueno, doncs això és important. Escolta, pregunta, jo crec que seria la pregunta, Anna, és per què educar avui, no? Quin sentit i quin significat té?
A veure, avui la qüestió de les finalitats educatives és molt important, però gairebé ningú en parla. Més aviat parlem de com educar. O sigui, hem donat molta prioritat als objectius didàctics, a les competències, a les metodologies, a les tecnologies, però hem oblidat que hauríem de pensar una mica més doncs, quin és l'horitzó que tenim al davant.
Clar, perquè tu quins diries? No? Perquè a l'inici dèiem això, no? De valors i educació, que sembla com que siguin uns conceptes molt antics. No? Anna, quins haurien de ser els lligams, no? Entre el present i la tradició de l'escola catalana?
A veure, els hauríem de reforçar, aquests lligams, perquè moltes de les coses que avui dia s'afirmen com si fossin noves, doncs tenen més de 100 anys. L'escola nova va ser un fenomen europeu, que per primera vegada va atorgar una direcció social encaminada a la igualtat de drets i a l'equitat en una educació pública, no? I al nostre país això es va fer des de la Mancomunitat i després des dels grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat Republicana, que plantejaven un projecte de convivència i de ciutadania. O sigui, la idea de la ciutat era molt important. La ciutat entesa en el sentit grec de la polis, un lloc on la gent es troba per parlar sobre com viure millor junts. I aquest és un tema que avui dia, en les condicions en les que estem, de la política i de la pràctica social i de la incidència de les xarxes tecnològiques, doncs és molt, molt real, no, aquest problema.
Com hauríem... Llavors... Sí, no, digues, Anna.
Perdona. Sí, digues, Mercè.
No, acaba.
Bueno, llavors jo crec que es podria agafar, per exemple, tres autors de l'Escola Nova i subratllar tres coses que van dir aquests autors. El primer de tots és Pere Vergés. Pere Vergés va ser el director de l'Escola del Mar. I Pere Vergés deia que a l'escola s'havia d'ensenyar a pensar, a sentir i a estimar. I també donava molta importància a aquesta idea dels drets i els deures dels ciutadans que els nens havien d'aprendre a l'escola, que havia de funcionar com una petita república, o sigui, com una ciutat on els nens tinguessin aquests càrrecs i aquestes responsabilitats. Pere Vergés deia, hauríem de fer per manera de crear dins l'escola els fonaments d'una ciutat ideal, on cada persona esdevingués un ciutadà, amb l'exercici d'uns drets i uns deures en relació a la col·lectivitat. Així l'individu passa harmònicament del grup familiar a la classe, d'aquesta a l'escola i de l'escola a la ciutat. Jo crec que és una cosa aquesta que hem perdut una mica de vista, que estem ara molt avasats a fer coses que puguin ser de tipus pràctic, que serveixin, que siguin funcionals, però ens hem oblidat de la filosofia de base que en qualsevol ciutat s'hauria de tenir en compte, que és aquesta convivència.
Mira, que curiosa, Anna, perquè d'aquí uns instants, demà s'estrena la pel·lícula La casa en flames, del Dani de la Orden, que està protagonitzada per un elenc de luxe, entre ells Emma Vilarassau, i d'aquí uns minuts estaran amb nosaltres aquí al Fabricació Pròpia, a partir de les 4, perquè ens expliquin tot el que ha donat de si aquesta pel·lícula, que, com dic, s'estrena doncs, demà. I justament l'argument, la sinopsi, diguéssim, de la pel·lícula, Anna, és que és una família que segons el Dani, pel que he sentit, no? El que ha dit, jo de fet l'he vist, la pel·lícula, es tracta d'una pel·lícula que diu el Dani, estima malament, no sap estimar. I ara m'has vingut com un tret, tal qual, no? com deies tu, és que no ens ensenyen a estimar.
Exacte, o sigui, els sentiments, no estic parlant d'emocions, que tinc una mica de mania amb això de les emocions.
Ai.
Els sentiments que són una cosa, els sentiments són una cosa que passa pel cap i pel cor. No són únicament les sensacions físiques. O sigui, amb els massatges no arribes als sentiments. M'explico?
Sí.
Amb la relaxació no arribes als sentiments. Llavors, aquesta educació sentimental de la que parlava Flaubert
és
el que es feia en Escola Nova. I això jo ho trobo a faltar avui dia. Potser ho hauríem de rescatar. I té relació amb això que comentes.
Deies tu tres autors, eh? Ara no sé si m'he perdut. El Pere Vergés, no? Ens en queden dos més.
El segon seria Rosa Sensat. Rosa Sensat ens ensenya el valor del temps i diu hem de perdre el temps per poder-lo guanyar després. En educació hem de saber perdre el temps. I això és una cosa que avui dia no ens sona de res, al contrari, no? Ens passem el dia dient als nens que aprofitin el temps. Tothom ha d'aprofitar el temps, ningú pot perdre el temps, no? Perquè perdràs un curs. Bueno, els ritmes d'aprenentatge i les condicions en les que els nens viuen fan que cada cosa requereix el seu temps. I això Rosa Sensat ho apuntava clarament, sobretot en el seu diari, al principi del funcionament de l'Escola del Bosc, quan ella va veure aquestes nenes que feien gargots però que no sabien ni llegir ni escriure. I ella deia, bueno, jo no em puc plantejar ara que faré un miracle, sinó que necessito que aquestes nenes es situïn en el món, vegin per on surt el sol, on estan, que es fixin en els arbres, és a dir, hi ha tota una percepció del món que inclou aquesta experiència del temps que passa. Jo crec que aquest és un valor que hauríem també de rescatar. I l'últim seria Josep Estalella, que va ser el director de l'Institut Escola del Parc de la Ciutadella, que té aquesta frase tan bonica que diu «M'he proposat fer homes bons, si a més els faig forts, millor, i si al capdavall em surten savis, millor encara». I aquesta és una frase preciosa, no?
Que
avui
bona.
Dia seria políticament incorrecte dir homes bons, diríem persones bones, no?
Sí.
Nens i nenes bons.
Sí.
Sí, a més els faig forts. Avui dia sembla que tothom va amb el cor a la mà i tothom explica les coses que potser no fa falta explicar, no?
Sí.
I potser aquesta bondat malentesa, fortalesa no existeix, perquè aquí ningú aguanta res, no? De seguida una cosa que és difícil, és insostenible, no? Fer que els nens i les nenes siguin forts també és important. Forts psíquicament, forts que puguin aguantar les frustracions de la vida,
tant,
no? I la contingència. I després, si surten savis, millor encara. I aquesta frase és molt bonica.
Tenia tota la raó. Anna, quina diferència hi ha entre finalitats educatives i el que seria objectius pedagògics? Quina diferència creus que hi ha, que existeix?
A veure, les finalitats educatives són ideals, o sigui, idees que estan alimentades per una il·lusió. Per exemple, nosaltres diem educar per la pau. I la pau és un ideal. Nosaltres no podem avaluar la pau, no podem fer un examen per veure exactament si fins a quin punt hem educat per la pau de l'1 al 10. En canvi, els objectius pedagògics es poden avaluar. Per exemple, tu pots avaluar si has ensenyat correctament a dividir per dues xifres el divisor. I això pots fas una prova o fas un exercici amb els nens o els fas fer un treball i d'aquesta manera ho determines. Llavors, els ideals no es poden avaluar i els ideals són inassolibles, és a dir, són una fita en l'horitzó que t'inspira la pràctica quotidiana.
Mal.
Però no són fets. El problema que tenim avui és que amb la lògica dels fets i de les evidències en educació hem oblidat que els ideals també potser podrien córrer una mica per aquí. I ningú s'ho planteja, això. Oblidem els ideals i només amb els fets la vida s'empobreix.
Uau. A veure, Anna, Mira, per ja acabant, com creus que hauríem de recuperar, no?, aquest sentit que tu deies, no?, aquest inici, no fixar-nos tant en aquest resultat, sinó més enllà, no?, de recuperar els valors de l'educació. A banda de recuperar doncs, els tres autors, no?, que ens has mencionat ara, què hauria de fer, no?, la societat en aquest sentit?
La societat s'hauria de deixar una mica més tranquil·la, però això és molt difícil perquè d'alguna manera ens fan creure que ho podem fer tot i, a més, que ho podem fer tot bé, i això és impossible. Llavors, fins que no renunciem a aquesta consigna forçada que mortifica moltíssima gent, serà molt difícil que puguem imaginar altres coses. Però pels mestres, els educadors i els pares, conèixer la tradició de la pedagogia catalana d'aquells anys, llegir Rosa Sensat, llegir Josep Estalella, hi ha una fantàstica col·lecció de llibres publicats per l'editorial Eumo de Vic que rescata tots aquests textos meravellosos d'aquesta gent que van ser pioners. I crec que molts mestres, hi ha molts mestres que coneixen poc aquesta tradició pedagògica. Creuen que la practiquen, però no han estudiat l'obra d'aquests autors, les reflexions que van deixar. I reflexionar, poder pensar, fer-se preguntes és essencial. Sense això és molt difícil que arribem enlloc, perquè al final només fem que obeir consignes.
I ara sí, per acabar, la última, abans que deies de Rosa Sensat, no?, que també ella pensava en aquesta idea, no?, no de perdre el temps, no, Anna, però de deixar fluir, no? O, bueno, és el que...
Sí.
Val, doncs ara que ve l'estiu, tots els infants, ja tot és oficial, tenen vacances. Tu què penses? Que és bo que tinguin deures de l'escola? O bé haurien de dedicar aquests mesos a altres coses? Quina opinió en tens tu d'això, Anna?
A veure, tot depèn de quins nens estem parlant. Si estem parlant de nens del barri de Sarrià-Sant Gervasi, que probablement aniran a Menorca, a una platja, i es quedaran amb una cangur perquè els pares es dedicaran a anar en barca, i etc. Això és un escenari. I un altre escenari són els nens que es quedaran a Barcelona perquè els seus pares treballen tot el dia i potser viuen en una habitació compartida en un pis amb altres famílies. Depèn dels nens. Llavors, jo crec que hi ha nens que necessiten un suport durant el temps de vacances, perquè són nens que els pares no els portaran a veure una exposició, ni els donaran un llibre, ni llegiran un llibre de contes amb ells, no perquè no vulguin, sinó perquè no tindran temps. Llavors, jo crec que depèn dels nens. Hi ha nens que necessitarien un suport de tipus cultural durant les vacances, i això ningú no ho preveu. O sigui, una cosa són les colònies, que s'organitzen colònies i està molt bé, les colònies són per passar-s'ho molt bé, però hi ha nanos que a casa seva no tenen llibres i que no van mai a una exposició amb els seus pares, ni tampoc a un museu. Llavors, i a vegades els que també tenen més poder adquisitiu tampoc fan aquestes coses. Si una criatura viu en una família on hi ha una certa vida cultural, no cal que faci deures, perquè la vida cultural que la família viu durant les vacances ja és una cosa que el nen va aprenent. I si no, sí que jo crec que fa falta un suport extra que hauria de proporcionar l'escola o els centres de barri que s'ocupen de la canalla, en districtes on això és particularment difícil. Llavors, en general, no soc partidària de deures, perquè la paraula deure és odiosa, sí que soc partidària de fer una certa vida cultural, que sigui interessant i que inclogui lectures, visites a museus, concerts, conèixer altres llocs, viatjar, tot això és molt formatiu. Els viatges, per exemple, era una cosa que Rousseau recomanava molt. Però, esclar, no totes les famílies viatgen i ni totes les famílies van a llocs on hi hagi cultura que els pugui interessar. O sigui, hi ha gent que viatja i després es fa selfies i ja està, m'entens? Sí que no hi ha res més. Llavors, per tant, hem de parlar de nens i nens i hem de veure de quins nens estem parlant. I sí, aquest suport a la formació cultural. Crec que formació cultural és una expressió potser més interessant que dir deures.
Doncs mira, com sempre, prenem nota de tot el que ens expliques, Anna. Anna, jo no sé si és la darrera vegada que parlarem aquesta temporada.
Em sembla que sí, abans de les vacances crec que sí, Mercè.
Ai, Anna Pagès. Bueno, intentarem estar en contacte. Cuida't molt, eh?
Bueno, un gust, com sempre, parlar amb tu, Mercè. Sí. I si no ens veiem abans, doncs et desitjo unes bones vacances.
Ostres, igualment. Anna Pagès, professora de la Universitat Ramon Llull, especialitzada en Humanitats i Educació. Que tinguis molt bon estiu, Anna.
Igualment, Mercè. Una abraçada.
Va, 10 minuts que ens separen del punt de les 4. Després de conversar amb l'Anna Pagès, anem cap a publicitat. I a la tornada ens queda pendent fer la digestió, avui com cada dia la farà la Marta, i d'avui la veritat és que queden poques hores. Serà la nostra matinada quan tingui lloc el primer debat de la campanya electoral nord-americana, que serà molt inquietant, sobretot perquè, com dèiem abans, els candidats encara no estan proclamats oficialment. Però d'aquestes coses, de com s'està arribant a aquesta prèvia, ens en parlarà tot seguit el Juan Tobar, que és politòleg, expert en cultura nord-americana i en política també nord-americana. De fet, ell farà la digestió amb la Marta Jarque després de la publicitat.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.